mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia, sóc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dijous 29 d'octubre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem, per tant, la mañana de COPE en el Maestrat. Avui obrirà el nostre programa l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, que ens contarà el resultat de la reunió que tant ella com l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha mantingut aquesta mateixa setmana la demarcació de carreteres sobre la reversió de l'antiga Nacional 340. També parlarem sobre l'estació depuradora d'aigües residuals Benicarlanda, que ahir va rebre la visita del secretari autonòmic de Medi Ambient i del director general de l'aigua. Com cada dijous i gràcies al nostre company Raül Puigol, obrirem la finestra de les aules per tal de conèixer els principals projectes que s'executen des de la Diputació Provincial. Avui en parlarem de transparència, eixa paraula que sembla ara estar tan de moda. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la una de la tarda i a la tornada connectem amb el recinte Firal IFEMA a Madrid per tal de parlar amb el director gerent de la cooperativa Benior, que participa en la Fira Fruit Attraction 2015, en la que estan presents, atenció, més de 1.000 empreses hortofrutícoles de 25 països. A més, la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Peníscola estarà amb nosaltres per a parlar-nos de l'Escola de Famílies, que un any més es posa en marxa a la Ciutat en el Mar amb l'arribada del mes de novembre. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Benicarló i Vinaròs consensuen amb Foment actuacions d'adequació de la Nacional 340 prèvies a la sessió. Els alcaldes de Benicarló i Vinaròs han acordat amb la demarcació de carreteres la millora del paviment de l'antiga Nacional 340, la neteja de les cunetes, una nova senyalització i algunes obres puntuals. En el cas de Benicarló, se demana la construcció de tres rotondes, especialment la que connectaria amb la CB-135. Vinaròs, per la seva banda, exigeix una solució als problemes d'inundabilitat del pont de la Nacional 340 al seu pas per la costa nord. El secretari autonòmic de Medi Ambient i el director general de l'Aigua, acompanyats de l'alcaldessa de Benicarló, visiten les instal·lacions de l'estació depuradora d'aigües residuals. Han comprovat el funcionament de la planta amb capacitat per tractar un cabal diari de 12.000 metres cúbics i una inversió de més de 20 milions d'euros. Sobre l'elevada taxa que l'Ajuntament ha de pagar a la Generalitat per abocaments d'aigües no depurades, l'alcaldessa ha confirmat que la Direcció General de l'Aigua està treballant per donar una solució al tema. L'Ajuntament de Peníscola programa una nova edició de l'Escola de Famílies. Les sessions comencen el pròxim dia 4 de novembre i estan adreçades a pares i mares de xiquets d'entre 2 i 6 anys. L'exposició Carles Salvador i el seu temps al Centre de Formació de Persones Adultes de Vinaròs s'inaugura dilluns 2 de novembre amb visita guiada a càrrec de l'acadèmic Lluís Meseguer. Carles Salvador ha estat nomenat escriptor de l'any 2015 i amb l'exposició itinerant es pretén apropar la figura del mestre de Benassal amb l'objectiu de recuperar per a la memòria col·lectiva la transcendència de la seva obra. Vinaròs combina castanyada i Halloween per oferir actes per a tots els públics. Dissabte, a partir de les 12 del migdia al Mercat Municipal, s'acollirà la celebració de la castanyada a càrrec de King Clan Clown, amb tallers de manualitats i animació per a públic infantil fins a les 13:30. Mentre que el Casal Jove celebrarà una nova edició del Passatge del Terror. Serà entre les 18 i les 21 hores. El centre de la ciutat també tindrà animació ambientada en Halloween. I acabem amb successos. La Guàrdia Civil deté un veí d'Alcanar per robatori comès a una granja de porcs de la Salzadella. L'home, de nacionalitat romanesa, fou sorprès mentre robava, però va fugir deixant un vehicle i documentació al seu interior, la qual cosa ha permès a la Guàrdia Civil seguir-li la pista fins a arribar a la seva detenció. Són les 12:34 del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 12,7 graus i la màxima es situa al voltant dels 20,7. Si ens fixem en Benicarló, allà els termòmetres han marcat una mínima de 13,4 i una màxima de 21 graus. A Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 12,5 i una màxima de 21,4. Si ens acostem a Morella, allà han tingut una mínima de 9,7 i una màxima en aquests moments de 15,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà el cel estiga poc nuvolós, però amb intervals nuvolosos que començaran a aparèixer cap a la tarda. Recorda que de cara al cap de setmana donen pluges a tota la zona litoral. Les temperatures seran similars a les d'avui. Les mínimes es situaran al voltant dels 15, mentre que les màximes bregaran els 21. A l'interior demà està previst cel amb pocs núvols i amb tendència a assolellat. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui, sobretot la mínima, que es situarà al voltant dels 10. La màxima serà de 16 graus. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7 a Vinaròs-Penyíscola, on hi ha obres a la carretera, al igual que la Nacional 232 també a Vinaròs. Recordeu que aquesta tarda es talla la variant de la Nacional 340 al seu pas per Vinaròs a partir de les 17 hores, degut a la concentració on es demana la gratuïtat de l'AP7. Així que molta precaució en aquest tram, sobretot aquesta mateixa tarda. Són les 12:36 del matí, comencem.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de COPE en el Maestrat amb l'alcaldessa de Benicarló, perquè precisament ahir l'alcalde de Vinaròs i l'alcaldessa de Benicarló presentaven el resultat de la reunió a la demarcació de carreteres on se demanava la millora del paviment de l'antiga Nacional 340. Charo Miralles, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Conta'ns, perquè no només heu demanat la millora del que és el paviment de l'antiga Nacional 340, sinó que també teniu una sèrie de reivindicacions, sobretot en matèria de seguretat, de cara a lo que és ja l'antiga Nacional 340, no?
Pues sí, ahir, com tu bé dius, vam estar a València, a la demarcació de carreteres de l'Estat. Vam ser convocats l'alcalde Vinaròs i jo mateix, vull dir que només mos van convocar a nosaltres dos, que som els dos municipis pues, que tenim més problemàtica en el que era l'antiga Nacional 340, que encara de moment pues, no ha passat a propietat municipal, no? Encara no s'ha fet la sessió al municipi. De manera que, concretament, l'alcalde de Vinaròs, pues, bueno, Vinaròs té 9 quilòmetres i nosaltres tenim pràcticament 7 quilòmetres, 6 i 800, me sembla que és. I, clar, el problema pues, ve donat perquè en el moment en què aquesta carretera se va demanar la sessió el dia 18 de desembre de l'any 2014 en sessió plenària, pues, l'Estat té 5 mesos una vegada entra en funcionament la nova variant per a cedir-ho directament als ajuntaments. Claro, el problema està en que aquesta carretera pues, de moment està en molt mal estat perquè fa molts anys que no se fan inversions degut a que s'estaven fent les obres de la nova Nacional 340 i estes eren les reivindicacions. Nosaltres pues, vam portar tot el tema tot molt ben estructurat, de manera que vam portar també la normativa. Hi havia una normativa de l'any 2005, on se dia que quines eren les condicions per lliurar als ajuntaments els tramos urbans de carretera, i en aquell moment, l'any 2005, pues, n'hi havia una dotació de 204.000 euros per quilòmetre per als ajuntaments. A dia d'avui això s'ha derogat, de fet, ja no és aquesta quantitat, i simplement la llei del 29 de setembre de 2015 de carreteres, en l'article 49, diu que el Ministeri de Foment i les entitats locals podran convenir el que estimen procedent per a fer la millor conservació i funcionar. De manera que ara no tenim cap dotació econòmica per a aquesta carretera, els ajuntaments, i el que ens queda pues, és conveniar les actuacions que facin falta. Concretament, el que nosaltres vam demanar és, sobretot, la pavimentació, el firme de la carretera, que està en molt mal estat, i això sí que va dir el cap de demarcació de carreteres, de que s'havia encarregat un estudi per a arreglar tots aquests 17 quilòmetres que hi ha abans de la sessió, i després que també repassarien les senyals i el que són les cunetes, perquè també se tenia que deixar en perfectes condicions. En quant a les rotondes, que nosaltres també reivindicàvem les rotondes perquè resulta que és un tema que ara la carretera té una perillositat afegida, pues aquestes rotondes se comprometen que en cas de tenir els terrenos el que podrien fer és una xicoteta actuació, segons ens han dit. Nosaltres concretament la rotonda que més ens interessa és la del Cruz en la carretera de Càlix, que és per on ve tot el tràfic de la variant 340.
És la més problemàtica.
És la més problemàtica, pues sí que ens agradaria que se'ns fes el més aviat possible la rotonda. No? Vam parlar també pues, de la senyalització turística, bueno, de la senyalització que ens hem queixat per les toponines. Això pues, ja estan als avantatges perquè vam dir canviar la carta i ho canviaran, però també ens interessava pues, un tipus de senyalització turística, que això ho hem de demanar a l'Agència Valenciana de Turisme, que ja es posa d'acord en Foment, i són la senyalització que es diu SISTO, S-I-S-T-H-O, que és una senyalització que senyala pues, coses d'interès turístic, tant sigui de naturalesa com de patrimoni com de platges. No?
Eixa que aniria a la variant?
A la variant, sí, aniria a la variant.
Que... Mm. Suposo que a tot això han accedit, no? com tu comentaves, i que en breu tractaran de...
No han accedit a res més, vull dir que ni a dotació econòmica ni a absolutament res més. Nosaltres vam portar un projecte que té redactat l'Ajuntament de Benicarló des de l'any 2009, que va fer una empresa que es diu Indecas, on hi ha una valoració dels 7 quilòmetres de Benicarló en tres fases. La fase que va des del terme... des de la Rolla del Terme en Penyíscola fins al quartel de la Guàrdia Civil, el tram urbà que va des del quartel de la Guàrdia Civil fins a la rotonda del carrer Vinaròs, i el tercer tram que va des de la rotonda del carrer Vinaròs, la rotonda dels bomberos que tots coneixem, fins a la Rolla del Terme en Vinaròs. Això estava valorat l'any 2009 en uns 8 milions d'euros aproximadament, i clar, com pues, és lògica, pues, els ajuntaments de moment no poden assolir aquesta despesa, que és una despesa important, per a convertir la carretera esta en un bulevard. De manera pues, que necessitarem l'ajuda tant de la Diputació com de l'Administració Autonòmica com del Ministeri de Foment per a veure si això pues, ho podem arreglar.
És precisament el que t'anava a preguntar. Sempre s'ha parlat del projecte de bulevard que volia executar Diputació de Castelló. S'havia anunciat entre Penyíscola i Vinaròs. Suposo que això serà una vega revertisca ja la carretera i ja siga propietat dels municipis quan la Diputació tinga en compte aquest bulevard que se va anunciar que se faria, no?
La Diputació va anunciar que faria el projecte, perquè el projecte només ja val molts diners, lògicament. Nosaltres el que tenim és un avantprojecte només de Benicarló, no? Però la Diputació va anunciar que faria el projecte, i així ho va anunciar l'anterior alcalde, Marcelino Domingo. Però, per lo vist, la Diputació ara pues, ja... se n'ha tornat enrere i el que diu és d'anar de la mà de la conselleria i que ells pues, ja no estan disposats a arreglar res. No? De manera que el Penyíscola no té la mateixa problemàtica que Vinaròs i Benicarló perquè només té molt poquet tros, només té des de la sortida de l'autopista fins a la Rambla d'Alcalà, que això em sembla que és pues, un quilòmetre aproximadament, és molt poquet tros, i a partir de la Rambla d'Alcalà pues, tot això ja és de Benicarló. De manera que no té la mateixa problemàtica, perquè a més nosaltres tenim uns tramos urbans que això queda dins del poble i que estos sí que són els més importants, perquè hi ha que fer unes rotondes i unes actuacions més importants.
Xero, durant la reunió a la demarcació de carreteres també heu manifestat la problemàtica de la 232 i sobretot també la continuïtat de la CB10. Heu recordat que estan pendents, no?, aquests projectes.
Sí, efectivament. La Nacional 232 mos van dir que s'estava treballant ja després de Morella, o sigui, una vegada passés Morella, en el tram de la Pobleta, me sembla que se diu, i també estan a punt de licitar, se veu que tot el tramo del port de Querol, no? Això sí que mos va dir que estaven treballant en aquests temes. La CB10, pues, també, perquè jo sempre vull recordar que aquests nuclis de població tan importants, com Vinaròs, Benicarló i Penyíscola, quan sortim de casa tenim que pagar peatge, no tenim una via ràpida, perquè la CB10 acaba a Borriol i el tramo que està per fer és des de Borriol fins a l'Hospital de l'Infant, que és just el nostre. Això pues, també mos han dit que tenen intenció de fer-ho, però tampoc no mos han concretat ni terminis ni res del món, no? Però, doncs, bueno, així n'estem. L'alcalde de Vinaròs també va reivindicar altres coses, perquè ells tenen dins del terme de Vinaròs dos carreteres nacionals, que és la 232
i la 238. Sí.
I també ell va demanar que en els empalmes en aquestes carreteres, en la nova variant, doncs, que n'hi hagués una il·luminació, i a més, en ells també els cedixen el tramo que va des de la variant, o sigui, el tramo de la 232 que va des de la variant fins al poble, fins al nucli de població. I el tramo de la 238, que també va des de la variant fins a l'antiga Nacional 340. Estos dos tramos, que és un quilòmetre i pico en un sentit i un quilòmetre i pico en l'altra carretera, també se cedixen al municipi. De manera que Vinaròs és el que té més tramo de carretera per arreglar.
Seguim parlant d'infraestructures, però deixem de banda les comunicacions i anem a parlar d'infraestructures, tema d'aigües, perquè ahir també rebíeu la visita del secretari autonòmic de Medi Ambient i del director general de l'aigua. Els acompanyaves al que és l'EDAR, no? La nova estació depuradora d'aigües residuals, per comprovar les instal·lacions d'aquesta planta, que ha suposat una inversió de quasi 20 milions d'euros, no és així?
Pues sí, com tu dius, pues van vindre el director general de l'aigua, que és Manuel Aldeguer, i el secretari autonòmic, que és Julià Álvaro. Van vindre per a veure les instal·lacions, les magnífiques instal·lacions de la recent inaugurada, no, posada en funcionament, de la depuradora de la EDAR, de l'estació de depuració d'aigües residuals de Benicarló, que per fi ja la tenim en funcionament al 100%, que és una instal·lació magnífica, que ha suposat una inversió de quasi 20 milions d'euros i que els nous directors generals i els nous càrrecs de la Generalitat encara no havien vist. Ells van mostrar interès en vindre a visitar aquestes instal·lacions i així ho van fer i pues, es van quedar meravellats de totes les noves tecnologies i de totes les instal·lacions d'esta nova EDAR, no? El director gerent de la EPSAR, Juan Manuel Martínez, ens va fer totes les explicacions tècniques d'esta instal·lació i pues, tots ens congratulem de que per fi Benicarló pugui vessar les aigües al mar, però ja d'una manera depurada i realment en les condicions que feia molts anys que haguéssim de fer, que tindre incomplint així totes les normatives que incomplia la Generalitat Valenciana del govern del Partit Popular anterior, que no va fer aquesta instal·lació pues, hasta que... no tinc més remei, perquè si no les sancions de la Unió Europea eren molt importants.
Alcaldessa, tenim novetats sobre l'elevada taxa que l'Ajuntament tenia que pagar o ha de pagar a la Generalitat pels abocaments d'aigües no depurades?
Pues jo recordo que aquesta tassa era la primera que nosaltres vam anar a parlar a València. Vam anar a parlar precisament amb Manuel Aldeguer, que avui ha tingut aquí a Benicarló, que l'Ajuntament no és responsable de no haver tingut aquesta instal·lació, aquesta EDAR, i que el vessament d'aigües al mar pues, sortia en uns nivells de coeficients molt elevats i això feia que aquesta tassa sortís molt elevada. I realment pues, ells ens han dit que estan treballant tècnicament a veure com poden subsanar aquesta tassa, no? Quan dic que estan estudiant com poden subsanar-ho, pues és perquè estan parlant d'intervenció i tot, perquè això és una tassa de compliment obligatori, però que nosaltres sí que pensem que Benicarló, inclús Peníscola, han sigut dels últims pobles en tindre l'estació depuradora d'aigües residuals i que no tenim per què pagar quasi mig milió d'euros que en dos anys ens sortia aquesta tassa a pagar. De fet, si haguéssim tingut una depuradora, pues, la tassa haguéssim sigut aproximadament entre 12 i 20.000 euros cada any. O sigui que la diferència és considerable, no? Considerable. De manera que sí que ens han dit que estan treballant a veure de quina manera tècnica poden subsanar això i nosaltres els han dit que el que sí que ens interessa és que ho resolguem pront, més que res, pues, perquè si no ho haurem de consignar en els pressupostos del 2016 en tot el que això comporta, no?
Doncs, Txaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquests dos importants temes dels que Benicarló és notícia durant aquests dies. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, Laura. Bon dia.
¿Te cuesta llegar a tu destino? La Diputación te quiere ayudar.
Trabajamos en la red de carreteras para mejorar las conexiones, la seguridad y los servicios.
Acortando las distancias e igualando las oportunidades entre los grandes municipios y los más remotos.
Infórmate de todas las obras y mejoras en www.dipcas.es/carreteras-en-obras.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una província única.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Gran variedad de lotes navideños y cestas de frutas y verduras para empresas y particulares. Elige tu lote desde 7,90 euros. Infórmate sin compromiso en el 696-766-927.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre,
Confía en Caixa Rural, Caixa Vinaròs.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
¿Eres mayor o dependiente?
La Diputación te quiere ayudar. La Diputación trabaja desde Acción Social por las personas dependientes, mayores o en riesgo de exclusión social.
Facilita la inserción laboral de personas con discapacidad y crea proyectos que fomentan una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa.
Infórmate de las ayudas y de cómo colaborar en www.dipcas.es/servicios sociales.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una província única.
Són les 12 i 50 minuts del matí i temps com cada dijous per tal de saludar el nostre company de Cope Castelló, Raül Puigol, que com cada setmana ens porta a la finestra de les aules per tal de conèixer tot allò que es cou a la Diputació Provincial de Castelló, aquells projectes que s'executen i que són per als 135 pobles de la nostra província. Raül Puigol, molt bon dia.
Hola, Laura, molt bon dia. Avui parlarem de transparència perquè pareix que siga la paraula de moda. Ahir vam tindre a un conseller, el conseller de transparència, en la Diputació de Castelló, i aquesta setmana en el plenari s'ha aprovat també el reglament ja de transparència i de participació ciutadana. Hi ha un diputat provincial que cada volta que s'assoma a aquesta finestra que obrim totes les setmanes per conèixer els projectes que s'executen des de la plaça de les Aules, la seu de la Diputació a Castelló, parlem normalment d'ell, d'esports, no? Però també és diputat de transparència. Luis Martínez Fuentes, molt bon dia, senyor, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Hoy, para hablar de transparencia, fíjate.
Sí. Bueno, decías, Raúl, decías en tu introducción que en la última semana, yo diría que en este tema la Diputación, y ahora comentaremos, llevamos actuando ya hace bastante tiempo, desde la legislatura pasada, pero bueno, sí que es cierto que durante esta semana, en el último pleno, pues aprobamos la ordenanza de transparencia, que tiene, digamos, por un lado el objetivo de cumplir la ley, porque hay una ley que es del 2013, la ley 19/2013, que regula todo el tema de transparencia y que nos pone como obligatoria la aplicación y estar en marcha de todas las acciones que marca a los dos años, y esos dos años se cumplen en diciembre de ahora, de este año. Lo que hicimos fue, pues eso, aprobar la ordenanza que regula pues toda una serie de elementos que en definitiva lo que quieren es el que la ciudadanía, pues los vecinos y vecinas conozcan y tengan acceso a la información de las instituciones, en este caso de la Diputación, y que sepan pues detalles de nuestro trabajo, detalles de cuáles son los contratos, detalles de, bueno, pues de todos los trabajos, como te decía, y de servicios que ofrecemos desde la Diputación, y eso es en definitiva lo que regula. Pero como también te decía, esto no es nuevo. Ya hace, en la legislatura pasada, por ejemplo, uno de los temas que empezamos a trabajar fue pues la emisión de los plenos de la Diputación en directo vía streaming, o bueno, y yendo a cosas más recientes, pues la puesta en marcha del portal de transparencia, que lo que hace precisamente es dar ese acceso a la información vía internet, a través de la página web y de un portal específico que se denomina así, portal de transparencia de la Diputación, pues a toda esa información, como te decía, para que todas los ciudadanos que quieran pues puedan entrar y ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.
O sea que no es solo teoría, blanco sobre negro, sino que ya es práctico y ya la gente puede conocer a través de las redes sociales, de internet, del portal de transparencia, detalles como, por ejemplo, contratos que pueda tener la Diputación con algún proveedor.
Efectivamente, ya no solo contratos, que hay que saber, bueno, pues saber los contratos que generamos, las cuantías, pero voy a decir de más, dando un paso, y somos la primera Diputación que hemos dado ese paso, las mesas de contratación, es decir, donde nos reunimos y son públicas, y habitualmente en esas reuniones que son públicas vienen los licitadores, es decir, para un contrato pues se han presentado, por ejemplo, 10 empresas, y esas 10 empresas vienen a la apertura de los sobres, donde, bueno, pues se hace, después pasa un técnico y hace la valoración. Bien, pues hemos dado un paso más, y es que algunas de esas mesas, cuando son contratos de una cuantía importante, las retransmitimos también en directo vía streaming a través de la página web de la Diputación. Se pueden ver y cualquier persona, bien sea los licitadores o bien sea personas ajenas, pueden ver perfectamente el desarrollo de cómo se desarrolla, como decía, esa mesa de contratación, qué empresas se han presentado, cuál ha sido la cuantía que han ofertado, o bien la otra opción que también estamos llevando a cabo, como es, por ejemplo, la adjudicación de contratos, pero la licitación electrónicamente, es decir, presentan de forma electrónica toda la documentación, se encriptada con una serie de claves que solamente que se desencriptan precisamente el día de la apertura de los sobres, y se hace también de los sobres figuradamente, porque están dentro del sistema informático y se abren se desencriptan, mejor dicho, delante de los licitadores, y es en ese momento cuando todos vemos la documentación presentada. Por lo tanto, son, como te decía, toda una serie de acciones en esa línea. También ese mismo día aprobamos el reglamento de participación ciudadana, porque va a haber, dentro de esta ordenanza, se habla de tres aspectos. Uno es el de la transparencia, como es el acceso a la información. Otro es que todos los datos, muchos de los datos que tiene la Diputación, puedan ser reutilizados para personas que quieran algún dato. Pues no sé, por ejemplo, imagínate que una empresa que quiera saber, y me voy al apartado deportivo, pues los pabellones polideportivos que hay en la provincia, porque es una empresa de suministros, pues que esos datos los pueda obtener ahí y sean de utilidad pues para su trabajo, bien sea, o una persona que quiera hacer una investigación. Bueno, este apartado, que está también en el apartado del portal de transparencia, lo estamos dotando y lo estamos alimentando. Y la otra parte, como decía, de participación, que somos la primera diputación de toda España donde hemos creado ese Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, yo lo que sí que quiero decir, que son pasos que estamos dando, que esto no es un proceso cerrado, que ni el portal de transparencia está cerrado, porque tenemos que estar alimentándolo continuamente, la zona de datos, lo que se denomina open data, datos abiertos, estamos también todavía en fase de introducir muchísimos datos, pero que sí que es un paso enorme que estamos dando para facilitar muchísima información a la ciudadanía y tener ese acceso a la información, que es lo que en definitiva quiere o el espíritu de esta ley, que es, como decía, el acercar toda la información de las administraciones al ciudadano, porque al fin y al cabo pues estamos al servicio de la ciudadanía.
Bueno, lo más fácil y sencillo es entrar sin clicar las tres W, transparencia.dipcas.es, e ir navegando por ahí y conociendo datos, transparencia.dipcas.es.
Efectivamente, esa es y si no, es tan sencillo como entrar a la misma página web de la Diputación y a partir de ahí buscar transparencia, porque hay un enlace, y a partir de ahí puedes entrar en el portal que es específico para conocer todos estos datos.
Luis Martínez Fuentes, gracias por compartir estas cuestiones con los oyentes de COPE.
Muy bien, encantado como siempre de estar con vosotros.
¿Dónde usas, Laura? Pots entrar per www.dipcas.es o directament clicant a transparencia.dipcas.es. Siga com siga, hi ha que entrar i anar per allí mirant totes les cosetes que van publicant, tant en streaming com documents, en fi, que la Diputació a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes de totes les comarques. Fins la propera setmana, Laura.
Fins la propera setmana, Raül Puigol. Clar que sí, jo ja he clicat per tal de poder veure en què consisteix aquest portal de la transparència, i conforme ho he fet jo, espero que ho facis tu, que estàs ahí a l'altre costat del receptor o, per exemple, del telèfon mòbil que ens estàs escoltant. Clar que sí, la Diputació a l'abast de tots els veïns de la província de Castelló.
¿Quieres toda la información de tu ayuntamiento?
La Diputación te quiere ayudar.
La Diputación pone a tu alcance toda la información sobre actividades y servicios de tu pueblo en el móvil.
A un solo clic, para que la tengas disponible en todo momento, estés donde estés.
Descárgate la app Ajuntaments de Castelló.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una única província. Jornades gastronòmiques de Sant Mateu. Del 10 d'octubre al 8 de novembre. Tots els caps de setmana d'octubre i novembre vine a Sant Mateu i gaudeix de les jornades gastronòmiques. Participen els restaurants Farga i El Portal, La Perdi, La Plaça Montesa i L'Hostal de Cabrí. Vine a les jornades gastronòmiques de Sant Mateu i et deleitaràs amb els menús preparats per aquestes jornades. Durant les jornades hi hauran visites guiades gratuïtes al conjunt històric-artístic. Per a més informació, Turistinfo Sant Mateu. Organitza el Patronat Municipal de Turisme de Sant Mateu.
I en 30 segons arriben els nostres companys de la cadena COPE que ens conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però tornem de seguida, 1:05, 1:06 de la tarda, per a contar-te més coses relacionades amb la nostra comarca, sobretot amb l'Escola de Famílies de Peníscola, i també estarem a Fruit Attraction a Madrid amb la cooperativa agrícola Benicarlanda. Seran uns instants. Fins ara.
Mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
És la 1:05 de la tarda. Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant La Mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te diàriament tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts estarem a IFEMA, a Madrid, lloc on s'està desenvolupant la fira Fruit Attraction, una de les més importants del sector hortofrutícola, i on participa la cooperativa Benicarlanda Benihort, a tocant d'altres 1.000 empreses procedents de 25 països de tot el món. Guillermo Edo, el seu gerent, ens farà 5 cèntims sobre l'evolució de la fira. I també estarem a Peníscola, on el proper dimecres comença una nova edició de l'Escola de Famílies dirigida per a pares i mares de xiquets d'entre 2 i 6 anys d'edat. Maria Jesús Albiol és la regidora de Benestar Social i ens contarà tot allò que devem saber al voltant d'aquesta particular escola. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Benicarló i Vinaròs signen un conveni per col·laborar en l'optimització de recursos municipals, tant materials com humans. Amb dues brigades municipals col·laboraran estretament per intercanviar recursos. Tant l'alcalde de Vinaròs com l'alcaldessa de Benicarló asseguren que és el primer d'altres convenis que tenen intenció de signar. L'Ajuntament de Vinaròs es reuneix amb la plataforma per un nou model energètic. El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, segons la plataforma, es compromet a estudiar la possibilitat de contractar energia renovable 100% certificada. A més, Moliner els avança que instal·laran panells solars al CRIS. Aquesta nit hi ha ple ordinari a Benicarló. Entre els punts de l'ordre del dia, destacar la ratificació de Rosa Rillo i Noa Pegueroles com a fallera major i fallera major infantil, respectivament, per a l'any 2016. Les seues corts d'honor també seran ratificades en el ple benicarlando. I el projecte Apel comença avui a Benicarló amb el cantautor Antonio Ruiz. El concert tindrà lloc a les 20:30 a l'edifici gòtic. L'entrada és gratuïta. És la 1:07 de la tarda. Fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 21,9 graus. A Benicarlo els termòmetres marquen 20,8, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura en l'actualitat de 21,1 graus. A Morella arriben fins als 16,6 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà el cel estigui poc nuvolós, però amb intervals nuvolosos que començaran a aparèixer cap a la tarda a tota la zona litoral. Les temperatures seran similars a les d'avui, mínimes que situaran al voltant dels 15, mentre que les màximes bregaran els 21 graus. A l'interior, demà està previst cel amb pocs núvols i amb tendència a assolellat. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui, es situaran entre els 10 de mínima i els 16 de màxima. I respecte a l'estat de les nostres carreteres, una informació que ens patrocina com cada dia l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons informa la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària principal, a excepció de l'AP7, a Vinaròs i Peñíscola, on hi ha obres a la carretera, al igual que a la Nacional 232, també a Vinaròs, on també hi ha obres. Recordeu que aquesta tarda es talla la variant de la 340 al seu pas per Vinaròs a partir de les 17 hores degut a la concentració, on es demana la gratuïtat de l'AP7, així que molta precaució, sobretot aquesta mateixa tarda, a la variant de la Nacional 340. La 1 i 9 minuts de la tarda. Comencem. I a continuació, la mañana de COPE en el Maestrat, ens desplacem fins a Madrid, lloc on s'està celebrant a IFEMA Fruit Attraction 2015 i on participa la cooperativa Beniort de Benicarló. Saludem a l'altre costat del fil telefònic a Guillermo Edo, que és el gerent director de la cooperativa Benicarlanda. Guillermo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està anant aquesta edició, la 7a de Fruit Attraction, en la que novament participa la cooperativa?
Pues la veritat és que està funcionant molt bé. És una fira de que al pas del temps, dels anys que portem, que és curta, però s'està consolidant com una de les fires de més important, ja no a nivell d'Espanya, sinó a nivell d'Europa. Així comentava la gent que en volum d'expositors i en volum de visitants segurament ja serà la segona en importància a nivell europeu. Després de Berlín, pues, seria Fruit Attraction de Madrid, que efectivament és dir, té poder de convocatòria dels fabricants, per dir-ho així, dels productors, però a més de les grans cadenes de distribució que tots fan cap ací de visita, de contactes amb clients, i la veritat que se veu molt animat i sobretot que ací és una fira que està molt central professional, el professional del sector, que això pues, sempre és important. Nosaltres ja fa 3 anys que venim i la veritat és que és molt, molt profitosa.
1.000 empreses de 25 països. L'oportunitat de negoci per a empreses com el cas de la cooperativa Beniort és immensa, no?
Sí, perquè així és que te trobes el que estem dient. Te trobes des de gent, el client tradicional d'ací d'Espanya, tipus Consum, Mercadona i tots aquests, i també clients un poc europeus a nivell de països de l'est, d'estos de que tant Polònia com Eslovàquia, països d'estos nous que se van incorporar a la Unió Europea, de que a poc a poc s'estan pues, consolidant el seu creixement i que també demanden productes un poc frescos. I això és pues, el que te fa de que pues, sempre tens visites, sempre tens gent que està interessada en el teu producte, com pots portar i abans. L'únic que elementar, que és un poc el que se comenta per ací per fira, de que el tancament de fronteres en Rússia pues, no ha afavorit un poc l'expansió que portava aquests últims anys. Pensem que el veto russo ja porta instaurat en Europa 2 anys i això fa de que fa 2 anys que pràcticament la Unió Europea no pot exportar a Rússia productes hortofrutícoles. Entonces, clar, això sí que ens ha perjudicat. Bueno, però per lo de més, encara en Xines, en aquest hàndicap, pues, veiem que la fira se consolide i que té moviment.
Beniort acudeix amb un stand d'aproximadament uns 28 metres quadrats. Què oferiu? Sí. Què doneu a conèixer de la vostra empresa?
Doncs pues nosaltres un poc, home, tenim un lloc rellevant, que és la carxofa de Benicarló.
Per supost, això no podia això, faltar, eh?
Això ho tenim en un lloc ja específic, però a més tota la producció que tenim, tant de cítrics com d'hortalisses, pues tenim varietat de coliflor, de repollo, de pepinos, pimento italià i després també tota la gamma de cítrics, tant en caixats com en màger o presentacions un poc més minoritaris, però bueno, també pitufos, caixetes, és a dir, al tindre 28 metres tenim, la veritat, un expositor prou majo de fruta i entonces la gent és, a veure, la gent al final llama l'atenció a veure la fruta fresca perquè la majoria d'empreses són de fora i normalment la fruta li costa el que és el producte, que fresc no el tenen molta fotografia, molta carteleria, però clar, si la gent quan veu producte fresc, la veritat és que ja m'hi separen a parlar amb altres.
Guillermo, està clar que és una fira on se presenta una bona oportunitat de negoci per a totes les empreses que acudiu, però també és una fira, suposo, per a veure, per exemple, novetats. De fet, fins i tot hi ha un foro, el Foro Innova, que ofereix la possibilitat de realitzar presentacions de les últimes novetats. Suposo sí. Que vosaltres també amb els ulls ben oberts, no?
Sí, en guanyes hi ha moltes, sobretot en cítrics, s'ha apostat per lo que és les varietats tardanes de Clementina i me fa mal dir noms comercials, però bueno, són noms que la gent coneix. Pues aquí està la Queen també, està la Tango, està el Club de Varietats que porta la Dorcot. És dir, hi ha un interès per aquestes varietats noves i aquesta gent pues, està així pues, un poc promocionant els seus productes que quasi estan consolidats, però bueno, encara falta un poc perquè sí que ha producció d'aquestes clementines, però encara no la que se desitjaria.
Estareu avui i demà també. Bueno, vau estar ahir a la inauguració i fins demà divendres,
avui,
no?
Avui és el dia fort, ahir van tindre també sí, la presència de la consellera d'Agricultura sí, de la Comunitat Valenciana, vol dir de saludar a nosaltres i a totes les empreses que estem aquí, cosa que és d'agrair. I bueno, pues pensem que aquesta fira pues, mos feia una espenteta.
Això fa falta, que hi hagi una espenta important per al sector hortofrutícola de les nostres terres. Guillermo Edo, gràcies per atendre'ns, que sabem que estàs molt enfeinat de molt reunió bé. Rere reunió. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
Vale, gràcies a tu, Vale, bon dia, adéu.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Octubre, mes de l'avellana a Benassal. Amb les exposicions avellana, fruit de tardor i l'interior, concurs de postres casolans, visites guiades a un avellaner i recollida d'avellanes. I, per suposat, venda de productes fets amb avellana al Fort Pastisseria Moliner, Fort Montfort, Pastisseria Bellés i Carnisseria Fabregat. I menú gastronòmic d'avellana al restaurant dels hotels La Piqueta, La Castellana i Novella. Tots els caps de setmana i festius d'octubre, mes de l'avellana a Benassal. Consulta programació i horaris a www.benassal.es.
¿Eres mayor o dependiente?
La Diputación te quiere ayudar.
La Diputación trabaja desde Acción Social por las personas dependientes, mayores o en riesgo de exclusión social.
Facilita la inserción laboral de personas con discapacidad y crea proyectos que fomentan una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa.
Infórmate de las ayudas y de cómo colaborar en www.dipcas.es/serviciossociales.
Diputació de Castelló, 135 identitats, una província única.
Hola, ¿no os recuerdas?
Oh, Gran Hotel.
Gran Hotel Peñíscola.
Si pasaste un verano genial en el Gran Hotel Peñíscola,
ahora presentamos el Halloween más terrorífica que puedas imaginar.
Túnel del terror.
Concurso de disfraces.
Bailes de muerte.
Buffet terrorífico.
Animaciones de infarto.
Y mucho miedo y diversión para niños y mayores.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del fin de semana de Halloween en el Gran Hotel Peñíscola. Infórmate y reserva en el 964-46-9006 o en granhotelpeñíscola.com y descubre un auténtico Halloween de miedo.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Temps a continuació a la mañana de Cope en el Maestra per a parlar de l'Escola de Famílies que ha posat en marxa, o millor dit, posarà en marxa el pròxim dia 4 de novembre la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Peñíscola, un programa que s'enmarca dins del Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància. Tenim amb nosaltres a Maria Jesús Albiol, que és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peñíscola. Maria Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Torneu a posar en marxa novament l'Escola de Famílies i aneu a fer-ho a partir del pròxim dimecres 4 de novembre, no és així?
Sí, efectivament. És un programa que se fa un any sí, un any no, se va alternant perquè tampoc mos tenim que fer pesats, però pensem que és un programa molt interessant i que tenim que continuar fent perquè pues, bueno, sempre necessitem una ajuda i conforme dic no portem un manual ni un manual escrit de conforme tenim que actuar en cada moment i en cada situació les famílies quan tenim els fills. Sí que mos poden donar mos consells, però nosaltres aquest manual no el tenim.
I tant que no el tenim, i tant que costa no, de poder no, ajudar sobretot a les famílies, perquè a més està dirigit a pares de xiquets d'entre 2 i 6, no? A lo millor les edats més conflictives o més problemàtiques, no?
Els bueno, inicis. Les edats en què diguéssim que se prenen els primers hàbits i, bueno, i se poden corregir males conductes, en principi, conductes errònies que si no se corregeixen de menudeix, a mesura que se fan grans se van afiançant, con lo qual després és més difícil. També són l'edat infantil i primer de primària, que és fins als 6 anys, pues, bueno, los pares primerissos, perquè bueno, pues és el que he dit antes, no tenim un manual, no saps moltes vegades com actuar quan te trobes en certa situació, quan peguen una pataleta a un supermercat que tot el món t'està mirant, no saps molt bé què fer. Pues bueno, entre altres coses, pues bueno, donar-los unes pautes a seguir i després també el més important és l'intercanvi d'experiències, perquè jo sempre dic que en tots els programes de serveis socials la interrelació entre tots els que participen considero que és el més important, independentment de la formació que puguen rebre.
Sí, perquè de les experiències vitals d'altres famílies, evidentment, podem arribar també nosaltres a aplicar-nos el cuento i aprendre també nosaltres precisament d'aixes experiències. Perquè bàsicament els temes són tots temes relacionats amb la competència parental, que ser pares, no, els canvis que pot ocasionar l'arribada d'un nou membre a la família, tots aquests temes, no? Aneu a tractar?
Efectivament. Les diferents etapes de la infància, en les quals, pues, bueno, cada etapa té la seva problemàtica. Perquè bueno, els infants són menuts, però el fet d'anar al col·le també suposa per ells un fet nou. Algo en el que se tenen que enfrentar, en el que se relacionen altres xiquets, perquè hi ha xiquets que van a la guarderia, a la ludoteca, n'hi ha altres que estan a casa. Pues bueno, és el enfrentar-se a les diferents actituds que tenim en la vida. Enfrentamos al fracàs quan algo i no aconseguís les diferents tretes que té un xiquet per aconseguir-lo. I en els pares sempre se'ls sap captar, pues bueno, és d'una forma professional guiar-los i donar-los unes pautes d'orientació i ja sabem que cada maestrillo tiene su librillo, cada família educa els seus fills de la seva manera, però sí que està bé acudir a aquesta escola de famílies, escola de pares com denominaven antes, simplement per, bueno, pues per escoltar una miqueta i a vegades ens marquen unes pautes o alguns conceptes que nosaltres no teníem clars o que no havíem pensat mai, perquè sempre se pren en algo nou.
Quantes sessions, Maria Jesús, teniu previst fer i quina serà la durada i el lloc on se podran desenvolupar?
Bueno, seran 4 sessions al mes de novembre, el dia 4, concretament en dimecres, seran tots els dimecres del mes de novembre, 4, 11, 18 i 25, tindrà lloc a l'aula de serveis socials i ho realitza este programa la psicòloga del CEAFI, del Servei d'Atenció a la Família i Infància, Cristina Castell.
Com ens podem inscriure, Maria Jesús?
Bueno, les inscripcions directament a serveis socials, ven acudint allí o ven telefonant, donant els datos personals i simplement és una activitat totalment gratuïta i simplement és per saber pues, en el número de persones en el que comptem.
Maria Jesús, estem parlant d'una edat a la que va dirigida, que estem parlant de xiquets molt, o sigui, infantils, no? Entre 2 i 6 anys, però per adolescents també teniu, no sé si és una espècie d'escola de famílies o com ho treballeu en aquest cas?
No, és una sèrie de xerres, van començar el primer curs per a pares d'adolescents, que venia a ser el mateix, però dirigida a l'edat de l'adolescència, ja sabem que l'adolescència de per si també és una etapa molt
complicada,
complicada pels mateixos adolescents perquè ells mateixos no saben què es passa entre la revolució interna que tenen i complicat també pels pares. Tu ja hem passat per aquesta etapa però en moltes ocasions no entens què es passa perquè te contesten aixina, aunque pugues comprendre i justificar per l'edat, per la situació, però moltes vegades, després, avui en dia, a través de les redes socials, totes aquestes noves tecnologies, pues, bueno, també hi ha alguns problemes que apareixen i que és important que els pares pues, bueno, tinguéssim una noció i més informació al respecte. I no, diguéssim, tuitejo ni estiguen tant en les redes socials sense saber els perills que comporta.
Per cert, Maria Jesús, no sé si correspon a la teua àrea, però hem vist que també se fa una jornada familiar sobre el trastorn d'atenció, no? Serà el pròxim dia 31 d'octubre, també el pròxim dissabte, no? No sé
sí.
Si és de la teua àrea.
Bueno, està relacionat, lo fem, col·laborem l'Ajuntament i sí, estaré jo en la presentació d'aquestes jornades sobre hiperactivitat i dèficit d'atenció. També és un problema molt important en el que, bueno, pues, també és molt interessant esta xarra, a part de la gent de l'associació, gent que estigui interessada en el tema, com professionals de l'educació, perquè, bueno, és veritat que moltes vegades tampoc se presta la suficient atenció, no per res, sinó per la falta de temps i sobretot per la falta de temps moltes vegades, penso. I és interessant també que els professionals, pues, bueno, si poden, acudisquen a la xarra simplement pues, per involucrar-se una miqueta més i col·laborar en la medida de lo possible.
Pues recordem que també estarà aquesta activitat en marxa el dia 31 d'octubre, el dissabte, a l'edifici sociocultural també d'ahir de Peníscola. Moltíssimes gràcies, Maria Jesús Albiol, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peníscola, per atendre'ns i bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
És la 1:23 de la tarda i també tenim que contar-te que precisament la regidoria de Joventut i Benestar Social de l'Ajuntament de Peníscola acaba de presentar el programa Joventut Activa Peníscola, que va dirigit a joves de la localitat que es troben entre l'educació secundària i el batxillerat. La proposta inclueix activitats durant el cap de setmana per al tram d'edat dels 11 als 18 anys en l'espai polivalent de l'edifici sociocultural. A més, també d'altres espais exteriors on se portaran a terme visites i també excursions per al desenvolupament dels diferents tallers que posen en marxa. Des d'aquest mateix dissabte i fins al dissabte 13 de desembre, durant 9 caps de setmana, en horari de dissabte de 5 a 9 de la nit i diumenges de 4 a 8 de la tarda, la regidoria proposa diferents tallers, una zona ciber amb simuladors, l'exitosa ràdio Jab o el taller de grafitis sobre paper, entre d'altres activitats. I és que, com assegura Maria Jesús Albiol, hi ha que continuar ampliant l'oferta que el centre juvenil ve oferint amb molt d'èxit durant els dies laborables de cara, per supost, també als caps de setmana. La regidora ha manifestat la seva expectativa de que el programa sume, no?, en el que és la tasca de sociabilització i integració de tots els adolescents en activitats grupals, els divertisca i sobretot els motive a participar. Arrenquen, per tant, les activitats aquest cap de setmana i ho faran, atenció, amb el passatge del terror i un taller de maquillatge per a Halloween. Recorda, l'edifici sociocultural aquest mateix dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit i diumenge entre les 4 i les 8 de la tarda. Torna el programa Joventut Activa a Peníscola.
¿Te cuesta llegar a tu destino? La Diputación te quiere ayudar.
Trabajamos en la red de carreteras para mejorar las conexiones, la seguridad y los servicios.
Acortando las distancias e igualando las oportunidades entre los grandes municipios y los más remotos.
Infórmate de todas las obras y mejoras en www.dipcas.es/carreteras-en-obras.
Diputación de Castelló. 135 identidades. Una provincia única.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Gran variedad de lotes navideños y cestas de frutas y verduras para empresas y particulares. Elige tu lote desde 7,90 euros. Infórmate sin compromiso en el 696-766-927.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confía en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peníscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeníscola.com o en el 964-46-90-00.
¿Eres mayor o dependiente?
La Diputación te quiere ayudar.
La Diputación trabaja desde Acción Social por las personas dependientes, mayores o en riesgo de exclusión social.
Facilita la inserción laboral de personas con discapacidad y crea proyectos que fomentan una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa.
Infórmate de las ayudas y de cómo colaborar en www.dipcas.es/serviciossociales.
Diputació de Castelló. 135 identitats. Una província única.
Jornades gastronòmiques de Sant Mateu, del 10 d'octubre al 8 de novembre. Tots els caps de setmana d'octubre i novembre vine a Sant Mateu i gaudeix de les jornades gastronòmiques. Participen els restaurants Farga i El Portal, La Perdi, La Plaça Montesa i L'Hostal de Cabrí. Vine a les jornades gastronòmiques de Sant Mateu i et deleitaràs amb els menús preparats per aquestes jornades. Durant les jornades hi hauran visites guiades gratuïtes al conjunt històric artístic. Per a més informació, Turistinfo Sant Mateu. Organitza el Patronat Municipal de Turisme de Sant Mateu.
De marxar un darrer apunt d'agenda i és que demà divendres 30 d'octubre els joves de Generació a Benicarló han preparat una tarda terrorífica, un especial Halloween. Entre les 5 i mitja de la tarda i les 7 es farà una cuina especial de Halloween i a partir de les 7 i fins a les 8 i mitja hi haurà cinema i crispetes per a tothom. Així que esteu tots convidats a passar una tarda terrorífica a Generació, al local que té la regidoria de joventut al carrer Cris de la Mar. Arriben d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que t'actualitzen tota la informació. Tornem com sempre demà a partir de les 12:30 ací al 101.6 de la FM. Adeu.